Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La patronal del sector immobiliari adverteix que la limitació del preu del lloguer que es votarà demà al ple del Parlament restringirà l'oferta i empitjorarà les condicions dels habitatges disponibles. Montse Manent.
A menys de 24 hores de la votació, Barcelona també ha aprovat avui un decàleg pel dret a l'habitatge que també recull regular els preus dels pisos de lloguer. L'alcaldessa Ada Colau ha anunciat que destinarà part dels fons europeus per la rehabilitació del parc d'habitatge de la ciutat.
Cal una rehabilitació integral del parc d'habitatges de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i és una oportunitat perquè els fons europeus estan precisament orientats a l'economia verda i a l'economia digital, i per tant la rehabilitació energètica dels edificis per poder complir amb els objectius de sostenibilitat i de reducció d'emissions clarament encaixen.
50 centres educatius del país participaran durant dos cursos en el projecte d'Escola Sentinella que posarà en marxa el Departament de Salut amb la col·laboració d'Ensenyament.
A més dels cribatges massius que ja es van anunciar, s'avaluaran de manera contínua les mesures implementades a l'entorn escolar i com es comporta la infecció per coronavirus en aquest ambient.
En una situació extrema complicada, les escoles serien doncs, l'últim pas a fer. Hi haurà casos? Sí. Ara mateix tenim una incidència doncs, que tenim més o menys uns 1.000 casos al dia. Si volem posar una mitjana, el 9% dels positius que tenim són de població doncs, en edat escolar de 0 a 18 anys.
El govern català no assistirà a cap acte de la Diada de Catalunya exceptuant la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanovas.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que finalment l'executiu de Torra ha decidit no participar en la manifestació organitzada per l'ANC com han fet en edicions anteriors.
Ja que estem demanant a la població doncs, que evitin aquestes trobades de més de 10 persones, que estem demanant a la població que eviti aquells desplaçaments innecessaris, doncs en un dia com la Diada entenem doncs, que nosaltres ens hem de posar al capdavant d'aquestes mesures i per tant doncs, nosaltres ens quedarem diguem, sense assistir en aquesta manifestació.
Cancel·lat l'aplec del Cargol de Lleida, que ja s'havia ajornat per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.
La nova data de la cita era l'octubre, però l'organització veu inviable una festa on s'interrelacionen milers de ciutadans.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Ferran Pedrix, president de la federació, creu que és incompatible alguns dels valors de l'aplec, com la germanor, amb la seguretat sanitària. I per això han decidit cancel·lar-ho.
La situació no ha millorat i en aquest cas festes com la nostra, que es basen en la germanor, se fa molt complicat organitzar tot aquest tipus d'esdeveniment.
I en cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la nova temporada que arrencarà l'1 d'octubre a la Sala Petita amb De Camaró.
Serà l'última temporada del director Xavier Albertí que passarà al relleu a Carme Portaceli i tindrà 28 muntatges amb entrades flexibles i digitals.
És una temporada de restes de coses, és una temporada que l'hem volgut més musculada que mai. Jo no estic especialment orgullós, podria dir-ho de totes les 8 temporades que us he presentat. Però us ho dic de veritat, que quedi molt especialment feliç, perquè penso que és una temporada que respon amb vocació a moltes de les incerteses que els dies que viurem ens produirà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquestes tempestes de tarda que ja han començat a arribar al litoral gironí. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ha d'anar empitjorant durant les properes hores i pendents d'una pertorbació que s'ha de situar ben a prop de Catalunya que implicarà més inestabilitat a mesura que avanci la tarda. Tot i això, ja a hores d'ara trobem les primeres precipitacions que entren per la Costa Brava i s'endinsen en alguns punts de les comarques de Girona. De moment són poc destacables, però com diem, han d'anar més aquestes precipitacions durant les properes hores i serà aquí cap a les comarques del nord-est, on aquí esperem pluges més destacables, més continuades, més extenses el que resta de jornada, però també esporàdicament durant el vespre-nit d'aquest dimarts, la precipitació pot acabar afectant altres punts del país, especialment trams de la costa i del prelitoral. Localment poden ser fortes aquestes precipitacions. Tenim un avís en aquest sentit. També atenció amb les ventades a la costa i amb l'onatge, que també pot ser important, i tot plegat amb temperatures, això sí, lleugerament més altes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destaquem algunes incidències que estan entorpint la mobilitat. D'una banda, un accident a la T330 a Horta de Sant Joan. De moment la via es manté tallada en els dos sentits de la marxa. I també tenim un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant en sentit Tarragona, en aquest cas en sentit nord. Aquest carril tallat també per un altre accident en aquest punt de l'autopista AP7. A la Ronda Litoral de Barcelona tenim un tram de retencions entre Zona Franca i Montjuïc, també per una topada en sentit Besòs. I en general, a la resta, no hi ha massa dificultats. Alguns punts amb més densitat, amb més volum, punts habituals, com la C58 a Sabadell en sentit Terrassa, o com l'autopista AP7 a Barberà en sentit Tarragona. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A menys de 24 hores de la votació al Parlament de Catalunya de la proposició de llei per regular el preu del lloguer, el debat al carrer s'intensifica. A Barcelona, avui, Ajuntament i entitats socials han signat un decàleg per garantir el dret a l'habitatge. Mentrestant, però, APIs, PIMEC, economistes i la patronal del sector immobiliari s'oposen frontalment a la proposta.
El sector immobiliari veu contraproduent el límit als lloguers. La patronal PIMEC diu que la proposta actual per regular els preus aturarà els nous contractes per la indeterminació jurídica. Avisen que la norma restringirà l'oferta i empitjorarà les condicions de l'habitatge disponible. Qui ho veu del tot diferent és, òbviament, el sindicat de llogaters, que celebra la mesura com un gran pas i titlla de tendenciosos els arguments de la por.
Tot plegat enmig d'un estudi fet públic avui del Col·legi d'Agents Immobiliaris que alerta que la compravenda d'habitatges ha caigut prop d'un 36% en el segon trimestre de l'any, un fet que té una relació directa amb l'augment de la demanda de llogaters. Amb les dades a la mà, les advertències d'uns i anhels d'altres, volem saber més a fons com ha d'afectar el mercat de l'habitatge de lloguer la limitació de preus. Per fer-ho, tenim al telèfon Enric Vendrell, advocat expert en dret immobiliari i assessor jurídic del Consell dels Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya. Senyor Vendrell, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, sentíem aquesta alerta de PIMEC que parlava d'aquesta indeterminació jurídica en aquests nous contractes fruit d'aquesta regulació del preu del lloguer. En què es tradueix exactament aquesta indeterminació jurídica de què parlaven?
Bueno, més que indeterminació jurídica, jo crec que és reducció de la seguretat jurídica, no? És a dir, la proposta de regulació que es planteja en el Catalunya és una regulació que pretén, teòricament, doncs, reduir el preu de lloguer. Bé, això que afirmaríem tots, com és natural, el que passa és que la forma en què s'aborda aquesta situació és precisament una fórmula que produirà l'efecte contrari. A veure, tots estem absolutament d'acord en que el mercat de lloguer, d'habitatge de lloguer, no és suficient en aquest moment, a pesar de que Catalunya és molt superior al resto de l'Estat, però no és suficient. Es té que ampliar l'oferta de lloguer i sobretot del lloguer assequible. Però el que s'està fent no és incrementar precisament el mercat de lloguer assequible, que per cert l'administració competent és la que tindria que proporcionar uns habitatges, una oferta de lloguer destinat a atendre a les persones i a les famílies que més ho necessiten, no la propietat particular o la propietat privada, però se'ls perjudici això. El que s'està fent, i amb aquesta regulació i amb les últimes regulacions que s'estan proposant i algunes aprovant,
doncs és precisament una regulació que produirà l'efecte contrari, no? És a dir, en lloc de proporcionar una oferta de lloguer més assequible, el que farà és contraure aquesta oferta per falta de seguretat dels arrendadors. Quan es parla d'arrendadors, per cert, cal puntualitzar que la propietat arrendadora a Catalunya, el 95% de les vivendes, de l'oferta de lloguer, està en mans de particulars, no d'entitats financeres, ni fons voltor, ni tot això que s'està explicant. El 95% de l'oferta està en mans de propietats particulars, és a dir, famílies, persones, ja sigui individuals o ja sigui, en alguns casos, organitzades com persones jurídiques, perquè són germans i que per gestionar aquesta propietat doncs necessiten una entitat jurídica. En qualsevol cas, són persones particulars que han heretat o han adquirit amb l'esforç de durant tot el temps seu propi o dels seus antecessors, doncs tenen una propietat que volen rentabilitzar i millorar, no?, en qualsevol cas, com és natural i com és lògic. Uh-huh. Bé, pues aquestes entitats, aquestes persones, doncs el que se'ls està dient amb aquestes regulacions és, miri, vostè ara, si vol jugar, ho farà necessàriament amb aquestes condicions, o sigui, independentment de la rentabilitat que puguin tenir o de les despeses que tinguin que suportar, de les càrregues fiscals que tenen que assumir, de les despeses de les comunitats de propietaris que tenen que abonar, tenen vostès que jugar-ho d'acord amb aquest preu. I a més, doncs amb aquestes condicions, sense, independentment, a més, de si el pis o l'habitatge està en unes condicions o si ha complert les obligacions necessàries de manteniment, si s'ha adaptat a les normes d'eficiència energètica, si compleix la ITE, i en fi, i si s'ha rehabilitat o no s'ha rehabilitat l'immoble, en definitiva. I amb la qual cosa, què passarà? Pues que es contraurà l'oferta. O sigui, els propietaris no voldran llogar. Costarà molt més que lloguin, i sobretot a persones que estiguin en una situació de risc econòmic per el que sigui, no?
Senyor Vendrell,
si falta seguretat per poder cobrar el lloguer, que al fi i al cap és el que pretén qualsevol arrendador, no?
Entenem, per tant, que estan en la línia del que avui mateix advertia Pimec i, per tant, el sector de la patronal, d'aquest empitjorament de les condicions de l'oferta i dels habitatges que estiguin disponibles. Senyor Vendrell, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies.
Em permet un petit comentari. Sí? Qualsevol iniciativa legislativa que tingui que veure amb la regulació del mercat de lloguer, que tots volem que s'impliqui, que s'incrementi, té que venir d'alguna manera consensuada amb el sector i amb totes les parts que intervenen en l'arrendament, no? Si no hi ha un consens, si no és considerat la complexitat del mercat i la necessitat d'estudiar doncs aquestes iniciatives, doncs tot el que reguli està condemnat al fracàs, perquè es farà malament.
Per
això demanem i considerem que hauria que tenir present en qualsevol iniciativa d'aquesta naturalesa, no?
Moltíssimes gràcies, senyor Vendrell, per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa, edició Vespre. Sí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Precisament, ho dèiem abans, la ciutat comtal ha presentat avui un decàleg pel dret a l'habitatge que també recull regular els preus dels pisos del lloguer. 10 mesures, entre les quals destaquen també la lluita contra l'especulació immobiliària i recuperar progressivament l'ús residencial d'una part dels habitatges turístics. El decàleg l'han signat una trentena de sindicats i entitats veïnals i socials. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. El decàleg recull que és imprescindible una reforma fiscal per impulsar la rehabilitació. Ada Colau ha dit que els ajuts d'Europa poden ser una injecció positiva.
Cal una rehabilitació integral del parc d'habitatges de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i és una oportunitat perquè els fons europeus estan precisament orientats a l'economia verda i a l'economia digital, i per tant la rehabilitació energètica dels edificis per poder complir amb els objectius de sostenibilitat i de reducció d'emissions clarament encaixa compleixen?
El decàleg inclou la proposta d'un increment del pressupost públic d'habitatge fins a l'1,5% del PIB durant 7 anys. També una moratòria dels desnonaments de persones vulnerables, amb una mediació obligatòria prèvia o que es permeti la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. Contra l'especulació s'aposta per recuperar l'ús residencial d'una part dels habitatges turístics o regular el preu dels lloguers per fer-los accessibles.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
50 centres educatius del país participaran durant dos cursos en el projecte d'Escola Sentinella, que posarà en marxa el Departament de Salut amb la col·laboració d'Ensenyament. A més dels cribatges massius que ja es van anunciar, s'avaluaran de manera contínua les mesures implementades a l'entorn escolar i com es comporta la infecció per coronavirus en aquest ambient. Diana Bermejo, bona tarda.
El programa complementarà el cribatge massiu que s'iniciarà el proper 21 de setembre a escoles de tot el territori. La intenció és que, més, en una mostra d'una cinquantena de centres, es pugui fer una avaluació periòdica de les mesures de prevenció implantades, observar com es comporta la immunitat del virus en els infectats o quina és la transmissibilitat en l'àmbit familiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que hi ha prou evidència per assegurar que les escoles han de romandre obertes, tot i que la situació empitjori, i programes com aquest ajuden a poder corregir protocols. L'escoltem.
En una situació extrema, complicada, les escoles serien, doncs, l'últim pas a fer. Hi haurà casos? Sí. Ara mateix tenim una incidència, doncs, que tenim més o menys uns 1.000 casos al dia. Si volem posar una mitjana, el 9% dels positius que tenim són de població, doncs, en edat escolar de 0 a 18 anys.
El programa, que es desenvoluparà durant dos cursos i que voldrà monitoritzar també l'impacte d'una possible vacuna, comptarà amb la col·laboració d'hospitals com la Vall d'Hebron i el Sant Joan de Déu i vol complementar altres estudis que s'estan fent sobre el coronavirus en edat pediàtrica.
Gràcies, Diana. Tot això mentre Espanya es converteix en el primer país de la Unió Europea en superar el 500.000 de contagis de la Covid-19. Aquesta tarda compareixia al Senat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per explicar l'estat de la pandèmia. Sánchez ha defensat la compra de 271 milions de material sanitari per les comunitats autònomes i ha assegurat que en els propers mesos es comptarà amb les primeres dosis de la vacuna d'Oxford.
Els primers en rebre la vacuna serà el personal sanitari i la població de risc major de 5 anys. Paral·lelament, a Catalunya, Salut ha informat avui de 1.126 casos confirmats per PCR i 8 morts. Els indicadors de transmissió han seguit baixant.
Doncs precisament la gran majoria de municipis catalans estan fent cribatges massius a la seva població per detectar contagis i tallar les cadenes de transmissió del virus.
És el cas de Girona, que en farà els barris de Santa Eugènia i Can Givert del Pla. Ho farà els dies 10, 11 i 12 de setembre al pavelló de Santa Eugènia a persones sense símptomes, preferentment entre 16 i 49 anys.
I on preocupa i molt els contagis de coronavirus és en matèria d'educació. Les llars d'infants ja han reprès l'activitat i les conseqüències dels rebrots pel virus no s'han fet esperar.
En aquest cas s'ha demanat per prevenció que un grup de 8 alumnes i 3 professores d'una escola a Bressol d'Igualada es quedin a casa després d'un cas positiu en un dels menors.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern espanyol aprovarà finalment la setmana que ve la llei de memòria democràtica, que entre altres coses haurà de facilitar les exhumacions de les víctimes del franquisme i que prohibirà que entitats que reben diners públics enalteixin dictadors. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons l'executiu, el nucli central de la llei serà el del reconeixement de les víctimes i la seva dignificació. Un enorme banc d'ADN amb recursos públics per fer les exhumacions i donar-los sepultura amb l'honor que els correspon com a lluitadors contra el feixisme i en favor de la democràcia espanyola, i que també prohibirà que cap entitat que rebi diners públics enalteixi totalitarismes.
El reconocimiento de las víctimas, la respuesta y la dignificación de las mismas. Y para eso la ley tiene que cubrir muchos objetivos. Cuando entre en vigor, en nuestro país no podrá haber fundaciones públicas o con dinero público que enaltezcan totalitarismos o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y de la profundización de la democracia que somos en este momento.
Segons la vicepresidenta, el govern espanyol ja ha abordat la reforma amb els grups parlamentaris i ha obtingut resultats fructífers per fer una llei assegura que homologui la democràcia espanyola amb d'altres d'europees en matèria de memòria.
I en clau catalana, el govern no assistirà a cap altre acte institucional més que la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquesta propera diada de l'11 de setembre. Així ho ha deixat clar avui la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que també ha recalcat que l'executiu no destinarà ni un euro públic a la compra dels terrenys del Hard Rock a Vilaseca. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta diada, l'únic acte en presència de l'executiu serà l'ofrena floral matinal al monument Rafael Casanova, a Barcelona. I només hi assistiran el president Torra, el vicepresident Aragonès i la portaveu Meritxell Budó. Ella mateixa ha explicat els motius d'aquesta decisió.
Ja que estem demanant a la població que evitin aquestes trobades de més de 10 persones, que estem demanant a la població que eviti aquells desplaçaments innecessaris, doncs en un dia com la diada entenem que nosaltres ens hem de posar al capdavant d'aquestes mesures i, per tant, doncs nosaltres ens quedarem, diguem, sense assistir en aquesta manifestació.
El govern demana als qui vagin a les concentracions al carrer que siguin molt curosos i no s'entretinguin saludant-se i barrejant-se a les entrades i sortides. D'altra banda, el govern assegura que no destinarà ni un euro públic al centre recreatiu turístic de Vilaseca, el Tarragonès, abans conegut com Barcelona World. L'endemà que es fes públic que l'incàssol avançarà 96 milions d'euros per la compra dels terrenys, Budó ha defensat que el pagament a terminis és una pràctica habitual sense impacte en les finances públiques.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Terres de Ponent, on finalment s'ha cancel·lat l'aplec del Cargol de Lleida. La cita s'havia de celebrar al maig i es va ajornar per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. La nova data era l'octubre, però l'organització veu inviable una festa on s'interrelacionen milers de ciutadans. Suau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Ferran Pedrix, president de la Federació, creu que és incompatible alguns dels valors de l'aplec, com la germanor, amb la seguretat sanitària. I per això han decidit cancel·lar-ho.
La situació no ha millorat. I en aquest cas, festes com la nostra, que es basen en la germanor, es basen en precisament això, en juntar molta gent i que comparteixin espais i que comparteixin moments d'alegria i de bona gastronomia, no?, en conjunt, doncs se fa molt complicat organitzar tot aquest tipus d'esdeveniments.
Malgrat tot, la FECOL diu que ja treballa per seguir endavant amb la resta d'activitats culturals de petit format, com activitats solidàries, exposicions, concursos i activitats nadalenques, totes elles relacionades amb l'aplec del Cargol.
I en cultura obrim amb la programació del Teatre Nacional de Catalunya. És la darrera del director Xavier Albertí, que passarà al relleu a Carme Portacelli. Tindrà 28 muntatges amb entrades flexibles i digitals, tot adaptat a les mesures Covid. Comencen l'1 d'octubre a la Sala Petita amb De Camaró. Què més podrem veure? Maite Polo.
50 anys després que Pier Paolo Pasolini rodés el Decameron, basat en els contes eròtics de Boccaccio, una versió feta per 10 autors estrenarà temporada al TNC. 10 capítols creats, entre d'altres, per Narcís Comadira, Nashat Elashmi, Gregorio Luri i Benet Jornet. I què té en comú la història amb els temps actuals? Doncs que es tracta de 10 joves que retiren al camp per esquivar la pesta bubònica que va assolar Florència. El director artístic sortint del TNC, Xavier Albertí, ha assegurat emocionat que se sent especialment orgullós del contingut dissenyat per ell i el seu equip per aquest curs teatral.
És una temporada de restes de coses, és una temporada que l'hem volgut més musculada que mai. Jo no estic especialment orgullós, podria dir-ho de totes les 8 temporades que us he presentat, però us ho dic de veritat, que aquesta em fa sentir molt especialment feliç, perquè penso que és una temporada que respon amb vocació a moltes de les incerteses que els dies que viurem ens produirà.
La primera gran obra que es veurà a la Sala Gran serà el 3 de desembre, L'Héroe, un clàssic de Santiago Rusiñol sobre la masculinitat tòxica.
I la Generalitat de Catalunya ja té nova consellera de Cultura. Àngels Ponsa ha pres possessió del càrrec en substitució de Maria Àngela Vilallonga en un acte encapçalat pel president Quim Torra.
El president ha defensat que la cultura és un servei essencial i que és el quart pilar de l'estat de benestar. L'acte s'ha celebrat un cop finalitzada la reunió del Consell Executiu, que ha aprovat el cessament d'Àngels Ponsa com a directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura. Torra ha agraït la generositat tant de la consellera sortint com de Ponsa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'inici del bàsquet a casa nostra ja té dates previstes pel nou curs, però gairebé la meitat dels seus practicants, els que estan en categories de formació, poden veure com la competició no torna fins al gener de 2021.
Avui al programa Esports en Xarxa, el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, que ha assegurat que si no passa res a mitjans d'octubre començarà la temporada pels equips sèniors i que al novembre la de bàsquet de base. Amb tot, no descarta l'escenari d'ajornar l'inici del bàsquet escolar fins al 2021 en funció de l'impacte que tingui el retorn a l'escola en els contagis de la Covid-19. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
És un factor que pot incidir, jo diria, en totes les categories de promoció, pot incidir fonamentalment, no? Perquè dependrà de la situació. No podem pensar que si en els col·legis hi ha problemes, el cap de setmana puguin jugar a bàsquet. Entenem que si el tema escolar funciona normalment, no hi haurà tants inconvenients. Per això dic que és un factor, jo diria, bàsic, sobretot en les categories de petits, de promoció, no?
De les 70.000 llicències federatives que té el bàsquet a Catalunya, la meitat són de categories inferiors. Ferran Aril diu que es permetrà l'accés de 15 o 20 espectadors als pavellons per veure els partits, bàsicament pares, i demana la col·laboració entre clubs, federacions, institucions i famílies.
En futbol, a primera i segona divisió A es podran fer 5 canvis i convocar 23 jugadors.
La comissió gestora de la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga de Futbol Professional han aprovat que la propera temporada es puguin fer 5 canvis com en la represa de la competició de la darrera campanya i la convocatòria passi de 18 a 23.
Els impulsors de la moció de censura contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, han anunciat que ja disposen de 7.500 signatures.
Gairebé la meitat de les necessàries per forçar unes noves eleccions. Queda encara una setmana perquè s'acabi el termini i els responsables de la plataforma, més que una moció, es mostren optimistes en aconseguir-les.
I la UEFA aposta fort per la nova normalitat i ha decidit de manera oficial que la final de la Supercopa d'Europa es jugui.
El partit per aquest títol, que disputaran el Bayern de Múnich i el Sevilla, es jugarà el pròxim 24 de setembre i serà amb aficionats a les graderies del Puskás Arena de Budapest.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'Auditori de Barcelona inaugura la nova temporada amb la primera Biennal Internacional de Quartets.
8 concerts encapçalats pel Quartet Casals, que estarà acompanyat dels quartets Artemis, Diotima, Modigliani, Marman, Cosmos i Dàlia.
Del 17 al 20 de setembre, 4 dies plens de música de cambra amb estrenes mundials, un homenatge a Haydn i gran representació del patrimoni català.
Entrades a la venda a auditori.cat.
A l'Escola de la Dona iniciem el nou curs 2020-2021 adaptat per oferir-te estudis 100% en línia. Art i creació, moda, llengües i humanitats, cuina i tecnologies. Informa-te'n i matricula't a diva.cat/escoladona. Diputació de Barcelona.
Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana. T'esperem del 9 al 13 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. No t'ho perdis. A la setmana descobriràs moltes novetats. Podràs participar en xerrades i presentacions. Consulta les activitats i signatures al web lasetmana.cat. Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
Life, I've been waiting for this time.
feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday, slowly fade, I've been waiting now forever for this ride.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La patronal del sector immobiliari adverteix que la limitació del preu del lloguer que es votarà demà al ple del Parlament restringirà l'oferta i empitjorarà les condicions dels habitatges disponibles. Montse Manent.
A menys de 24 hores de la votació, Barcelona també ha aprovat avui un decàleg pel dret a l'habitatge que també recull regular els preus dels pisos de lloguer. L'alcaldessa de Colau ha anunciat que destinarà part dels fons europeus per la rehabilitació del parc d'habitatge de la ciutat.
Cal una rehabilitació integral del parc d'habitatges de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i és una oportunitat perquè els fons europeus estan precisament orientats a l'economia verda i a l'economia digital, i per tant la rehabilitació energètica dels edificis per poder complir amb els objectius de sostenibilitat i de reducció d'emissions clarament encaixen.
50 centres educatius del país participaran durant dos cursos en el projecte d'escola Sentinella que posarà en marxa el Departament de Salut amb la col·laboració de l'ensenyament.
S'avaluaran de manera contínua les mesures implementades a l'entorn escolar i com es comporta la infecció per coronavirus en aquest ambient. Malgrat tot, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que hi haurà casos a les escoles.
En una situació extrema, complicada, les escoles serien doncs l'últim pas a fer. Hi haurà casos? Sí. Ara mateix tenim una incidència doncs, que tenim més o menys uns 1.000 casos al dia. Si volem posar una mitjana, el 9% dels positius que tenim són de població doncs, en edat escolar de 0 a 18 anys.
El govern català no assistirà a cap acte de la Diada de Catalunya exceptuant la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que finalment l'executiu de Torra ha decidit no participar en la manifestació organitzada per l'ANC com han fet en edicions anteriors.
Ja que estem demanant a la població doncs, que evitin aquestes trobades de més de 10 persones, que estem demanant a la població que eviti aquells desplaçaments innecessaris, doncs en un dia com la Diada entenem doncs, que nosaltres ens hem de posar al capdavant d'aquestes mesures i per tant doncs, nosaltres ens quedarem diguem, sense assistir en aquesta manifestació.
Cancel·lat l'aplec del Cargol de Lleida, que ja s'havia ajornat per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.
La nova data de la cita era l'octubre, però l'organització veu inviable una festa on s'interrelacionen milers de ciutadans.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Ferran Pedrix, president de la Federació, creu que és incompatible alguns dels valors de l'aplec, com la germanor, amb la seguretat sanitària. I per això han decidit cancel·lar.
La situació no ha millorat i en aquest cas festes com la nostra, que es basen en la germanor, se fa molt complicat organitzar tot aquest tipus d'esdeveniment.
I en cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la nova temporada que arrencarà l'1 d'octubre a la Sala Petita amb De Camaró.
Serà l'última temporada del director Xavier Albertí, que passarà el relleu a Carme Portaceli i tindrà 28 muntatges amb entrades flexibles i digitals.
És una temporada de restes de coses, és una temporada que l'hem volgut més musculada que mai. Jo no estic especialment orgullós, podria dir-ho de totes les 8 temporades que us he presentat, però us ho dic de veritat, que aquesta em fa sentir molt especialment falso, que és una temporada que respon amb vocació a moltes de les incerteses que els dies que viurem ens produirà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i aquesta amenaça de tempestes que ja han començat a descarregar el litoral gironí. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica ha d'anar empitjorant durant les properes hores i pendents d'una pertorbació que s'ha de situar ben a prop de Catalunya que implicarà més inestabilitat a mesura que avanci la tarda. Tot i això, ja a hores d'ara trobem les primeres precipitacions que entren per la Costa Brava i s'endinsen amb alguns punts de les comarques de Girona. De moment són poc destacables, però com diem, han d'anar més aquestes precipitacions durant les properes hores i serà aquí, cap a les comarques del nord-est, on aquí esperem pluges més destacables, més continuades, més extenses el que resta de jornada, però també esporàdicament durant el vespre-nit d'aquest dimarts la precipitació pot acabar afectant altres punts del país, especialment trams de la costa i del prelitoral. Localment poden ser fortes aquestes precipitacions. Tenim un avís en aquest sentit. També atenció amb les ventades a la costa i amb l'onatge, que també pot ser important, i tot plegat amb temperatures, això sí, lleugerament més altes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara no destaca algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista AP7 i un carrer tallat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident entre un camió i una grua, i això provoca 6 quilòmetres de retenció. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la Ronda Dalt de Barcelona, a la B20, hi ha 2 quilòmetres i mig de retenció d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs, però un altre accident que talla dos carrils, per tant, prudència. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha 3 quilòmetres de por de zona franca al port en sentit Besòs, per anar cap al Nus de la Trinitat, també. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
A menys de 24 hores de la votació al Parlament de Catalunya de la proposició de llei per regular el preu del lloguer, el debat al carrer s'intensifica. A Barcelona, avui, Ajuntament i entitats socials han signat un decàleg per garantir el dret a l'habitatge. Mentrestant, però, APIS, PIMEC, economistes i la patronal del sector immobiliari s'oposen frontalment a la proposta.
El sector immobiliari veu contraproduent el límit als lloguers. La patronal PIMEC diu que la proposta actual per regular els preus aturarà els nous contractes per la indeterminació jurídica. Avisen que la norma restringirà l'oferta i empitjorarà les condicions de l'habitatge disponible. Qui ho veu del tot diferent és, òbviament, el sindicat de llogaters, que celebra la mesura com un gran pas i titlla de tendenciosos els arguments de la por.
Tot plegat enmig d'un estudi fet públic avui del Col·legi d'Agents Immobiliaris que alerta que la compra-venda d'habitatges ha caigut prop d'un 36% en el segon trimestre de l'any, un fet que té una relació directa amb l'augment de la demanda de llogaters. Precisament, ho dèiem abans, també la Ciutat Comtal ha presentat avui un decàleg pel dret a l'habitatge que també recull regular els preus dels pisos de lloguer. 10 mesures, entre les quals destaquen també la lluita contra l'especulació immobiliària i recuperar progressivament l'ús residencial d'una part dels habitatges turístics. El decàleg l'han signat una trentena de sindicats i entitats veïnals i socials. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. El decàleg recull que és imprescindible una reforma fiscal per impulsar la rehabilitació. Ada Colau ha dit que els ajuts d'Europa poden ser una injecció positiva.
Cal una rehabilitació integral del parc d'habitatges de Barcelona i de l'àrea metropolitana, i és una oportunitat perquè els fons europeus estan precisament orientats a l'economia verda i a l'economia digital. I per tant, la rehabilitació energètica dels edificis per poder complir amb els objectius de sostenibilitat i de reducció d'emissions clarament en encaixen.
El decàleg inclou la proposta d'un increment del pressupost públic d'habitatge fins a l'1,5% del PIB durant 7 anys. També una moratòria dels desnonaments de persones vulnerables, amb una mediació obligatòria prèvia o que es permeti la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. Contra l'especulació s'aposta per recuperar l'ús residencial d'una part dels habitatges turístics o dels lloguers per fer-los accessibles.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
50 centres educatius del país participaran durant dos cursos en el projecte d'Escola Sentinella que posarà en marxa el Departament de Salut amb la col·laboració del d'Educació. A més dels cribatges massius que ja es van anunciar, s'avaluaran de manera contínua les mesures implementades a l'entorn escolar i com es comporta la infecció per coronavirus en aquest ambient. Diana Bermejo.
El programa complementarà el cribatge massiu que s'iniciarà el proper 21 de setembre a escoles de tot el territori. La intenció és que, més, en una mostra d'una cinquantena de centres es pugui fer una avaluació periòdica de les mesures de prevenció implantades, observar com es comporta la immunitat del virus en els infectats o quina és la transmissibilitat en l'àmbit familiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que hi ha prou evidència per assegurar que les escoles han de romandre obertes, tot i que la situació empitjori, i programes com aquest ajuden a poder corregir protocols. L'escoltem.
En una situació extrema complicada, les escoles serien, doncs, l'últim pas a fer. Hi haurà casos? Sí. Ara mateix tenim una incidència, doncs, que tenim més o menys uns 1.000 casos al dia. Si volem posar una mitjana, el 9% dels positius que tenim són de població, doncs, en edat escolar de 0 a 18 anys.
El programa, que es desenvoluparà durant dos cursos i que voldrà monitoritzar també l'impacte d'una possible vacuna, comptarà amb la col·laboració d'hospitals com la Vall d'Hebron i el Sant Joan de Déu i vol complementar altres estudis que s'estan fent sobre el coronavirus en edat pediàtrica.
Tot això mentre Espanya es converteix en el primer país de la Unió Europea en superar el 500.000 de contagis de la Covid-19. Sanitat ha notificat 8.964 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores, 3.168 contagis. Aquesta tarda compareixia al Senat el president del govern, Pedro Sánchez, per explicar l'estat de la pandèmia. Sánchez ha defensat la compra de 271 milions de material sanitari per les comunitats autònomes i ha assegurat que en els propers mesos es comptarà amb les primeres dosis de la vacuna d'Oxford.
Els primers en rebre la vacuna serà el personal sanitari i la població de risc majors de 65 anys. Paral·lelament, a Catalunya, Salut ha informat avui de 1.126 casos confirmats per PCR i 8 morts. Els indicadors de transmissió han seguit baixant.
Doncs precisament la gran majoria de municipis catalans estan fent cribatges massius a la seva població per detectar contagis i tallar les cadenes de transmissió del virus.
És el cas de Girona, que en farà als barris de Santa Eugènia i Can Givert del Pla. Ho farà els dies 10, 11 i 12 de setembre al pavelló de Santa Eugènia a persones sense símptomes, preferentment entre 16 i 49 anys.
Justament gràcies a aquests cribatges massius s'han detectat 186 positius a Granollers, Les Franqueses i Canovelles, al Vallès Oriental, on es van realitzar les proves a finals d'agost. Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
Salut va realitzar entre el 21 i el 27 d'agost fins a un total de 10.722 PCRs a l'àrea de Granollers, Les Franqueses i Canovelles. D'aquests PCR, 186 van sortir positius, el que suposa 1,7% del total realitzat. Aquest cribratge comunitari tenia com a objectiu detectar portadors positius asimptomàtics en els barris on més casos positius s'havien detectat en els dies anteriors. Del total de les 23.500 persones a les que es pretenia arribar, s'ha aconseguit arribar a un 45% de la població diana. Salut destaca i agraeix la gran implicació i participació ciutadana per haver pogut arribar fins a quasi la meitat del total de la població diana a la que anaven dirigides aquestes proves. El cap de Canovelles és el que va realitzar més proves PCR en total, fent-ne 4.547, de les quals 87 van sortir positives. El cap de Les Franqueses va realitzar un total de 3.475 PCR, amb 57 resultats positius. I finalment, el cap de Sant Miquel es van realitzar 2.583 PCR, amb un resultat de 37 positius.
I on preocupa i molt els contagis de coronavirus és en matèria d'educació. Les llars d'infants ja han reprès l'activitat i les conseqüències dels rebrots pel virus no s'han fet esperar.
En aquest cas, s'ha demanat per prevenció que un grup de 8 alumnes i 3 professores d'una escola bressol d'Igualada es quedin a casa després d'un cas positiu en un dels menors.
Mentrestant, a les portes de l'inici escolar, cada vegada són més les veus dels experts que demanen ajornar l'obertura dels centres. Tampoc els directors d'escoles i instituts semblen estar molt tranquils amb la tornada a les aules. A Lleida, el sector critica la Generalitat per la manca d'informació rebuda en les darreres setmanes i asseguren que el pla que els va comunicar ahir el president Torra és el mateix que ja sabien i que els deixa encara amb inquietuds i poca concreció a pocs dies de l'inici de curs. M1FM, Pili García.
Els directors han mostrat el seu malestar per la poca informació que han rebut les direccions dels centres cada vegada que el Departament d'Educació ha actualitzat els plans i els protocols. També han expressat inquietud pel que fa a les substitucions del professorat en cas de possibles baixes per Covid. Escoltem un dels assistents a la reunió d'aquest dilluns amb el president Torra, Manal Gràcia, representant dels directors de la comarca del Segrià.
Les mesures bàsicament són les mateixes. Nosaltres confiàvem una mica, doncs, tenir amb alguns aspectes respostes més concretes. Algunes coses ens remetien a informació que ja teníem, però si preguntàvem era perquè potser no ho teníem prou clar, no? Hi ha algun aspecte que potser no hem acabat d'aclarir tal com ens hagués agradat a nosaltres, no? La inquietud és que se'ns tira el temps a sobre, no?
Manel Gràcia, qui també és director de l'escola d'Almenar, ha explicat que a partir d'avui es reuniran amb grups de menys de 10 persones de pares i mares. Ho faran per resoldre els dubtes més immediats de les famílies per començar el curs.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern espanyol aprovarà finalment la setmana que ve la llei de memòria democràtica que, entre altres coses, haurà de facilitar les exhumacions de les víctimes del franquisme i que prohibirà que entitats que reben diners públics enalteixin dictadors. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Segons l'executiu, el nucli central de la llei serà el del reconeixement de les víctimes i la seva dignificació, una norma que impulsarà un banc d'ADN amb recursos públics per fer les exhumacions i donar-los sepultura amb l'honor que els correspon com a lluitadors contra el feixisme i en favor de la democràcia espanyola, i que també prohibirà que cap entitat que rebi diners públics enalteixi totalitarismes.
El reconocimiento de las víctimas, la respuesta y la dignificación de las mismas. Y para eso la ley tiene que cubrir muchos objetivos. Cuando entre en vigor, en nuestro país no podrá haber fundaciones públicas o con dinero público que enaltezcan totalitarismos o figuras dictatoriales que son justo lo contrario del afianzamiento y de la profundización de la democracia que somos en este momento.
Segons la vicepresidenta, el govern espanyol ja ha abordat la reforma amb els grups parlamentaris i ha obtingut resultats fructífers per fer una llei assegura que homologui la democràcia espanyola amb d'altres d'europees en matèria de memòria.
I en clau catalana, el govern no assistirà a cap altre acte institucional més que la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, aquesta propera diada de l'11 de setembre. Així ho ha deixat clar avui la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que també ha recalcat que l'executiu no destinarà ni un euro públic a la compra dels terrenys del Hard Rock a Vilaseca. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta diada, l'únic acte en presència de l'executiu serà l'ofrena floral matinal al monument Rafael Casanova, a Barcelona. I només hi assistiran el president Torra, el vicepresident Aragonès i la portaveu Meritxell Budó. Ella mateixa ha explicat els motius d'aquesta decisió.
Ja que estem demanant a la població que evitin aquestes trobades de més de 10 persones, que estem demanant a la població que eviti aquells desplaçaments innecessaris, doncs en un dia com la diada entenem que nosaltres ens hem de posar al capdavant d'aquestes mesures i, per tant, doncs nosaltres ens quedarem, diguem, sense assistir en aquesta manifestació.
El govern demana als qui vagin a les concentracions al carrer que siguin molt curosos i no s'entretinguin saludant-se i barrejant-se a les entrades i sortides. D'altra banda, el govern assegura que no destinarà ni un euro públic al centre recreatiu turístic de Vilaseca, el Tarragonès, abans conegut com Barcelona World. L'endemà que es fes públic que l'incàssol avançarà 96 milions d'euros per la compra dels terrenys, Budó ha defensat que el pagament a terminis és una pràctica habitual sense impacte en les finances públiques.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Terres de Ponent, on finalment s'ha cancel·lat l'aplec del Cargol de Lleida. La cita s'havia de celebrar al maig i es va ajornar per l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. La nova data era l'octubre, però l'organització veu inviable una festa on s'interrelacionen milers de ciutadans. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Ferran Pedrix, president de la Federació, creu que és incompatible alguns dels valors de l'aplec, com la germanor, amb la seguretat sanitària. I per això han decidit cancel·lar-ho.
La situació no ha millorat. I en aquest cas, festes com la nostra, que es basen en la germanor, es basen en precisament això, en juntar molta gent i que comparteixin espais i que comparteixin moments d'alegria i de bona gastronomia, no?, en conjunt, doncs se fa molt complicat organitzar tot aquest tipus d'esdeveniment.
Malgrat tot, la FECOL diu que ja treballa per seguir endavant amb la resta d'activitats culturals de petit format, com activitats solidàries, exposicions, concursos i activitats nadalenques, totes elles relacionades amb l'aplec del Cargol.
Obrim Crònica Cultural amb la programació del Teatre Nacional de Catalunya. És la darrera del director Xavier Albertí, que passarà el relleu a Carme Portaceli. Tindrà 28 muntatges amb entrades flexibles i digitals, tot adaptat a les mesures Covid. Comencen la sala petita amb Decameró. Què més podrem veure, Maite Polo?
50 anys després que Pier Paolo Pasolini rodés el Decameron, basat en els contes eròtics de Boccaccio, una versió feta per 10 autors estrenarà temporada al TNC. 10 capítols creats, entre d'altres, per Narcís Comadira, Nashat El Ashmi, Gregorio Luri i Benet Jornet. I què té en comú la història amb els temps actuals? Doncs que es tracta de 10 joves que retiren al camp per esquivar la pesta bubònica que va assolar Florència. El director artístic sortint del TNC, Xavier Albertí, ha assegurat emocionat que se sent especialment orgullós del contingut dissenyat per ell i el seu equip per aquest curs teatral.
És una temporada de restes de coses, és una temporada que l'hem volgut més musculada que mai. Jo no estic especialment orgullós, podria dir-ho de totes les 8 temporades que us he presentat, però us ho dic de veritat, que aquesta em fa sentir molt especialment feliç, perquè penso que és una temporada que respon amb vocació a moltes de les incerteses que els dies que viurem ens produirà.
La primera gran obra que es veurà a la Sala Gran serà el 3 de desembre, L'Héroe, un clàssic de Santiago Rusiñol sobre la masculinitat tòxica.
I l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presentat el programa d'actes de les festes de Santa Tecla d'enguany. Seran unes festes diferents per l'excepcionalitat del moment. S'han adaptat als actes i s'ha abstingut d'aquells més populars que aglutinaven a més gent. Amb tot, l'Ajuntament ha presentat la festa major d'aquest any com una oportunitat per enfortir el teixit cultural de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Uns 200 actes formen part del programa d'actes excepcional en el que la preinscripció prèvia serà imprescindible i els elements més populars de Santa Tecla s'hauran de veure o recordar a través de la pantalla, com és el cas dels balls parlats, que es gravaran abans i s'emetran tant per TAC12 com per les xarxes socials. El Camp de Mar serà l'epicentre de la major part de l'activitat que es viurà durant 10 dies a la ciutat. Els actes més tradicionals que es mantindran amb estrictes mesures de seguretat seran el pregó, la crida o les matinades. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha assegurat que, tot i les mesures de seguretat, tothom podrà viure aquesta Santa Tecla.
Volem fer unes festes que fossin memorables, que d'aquí un temps puguem recordar que el 2020 no vam poder fer el que no es podrà fer, el que no permetrem de cap manera que es faci, que són aglomeracions al carrer, però totes les entitats, colles de castells, entitats del seguici, etc., arribaran a totes les cases.
Les festes de Santa Tecla d'aquest any han suposat un 60% del pressupost habitual i han costat aproximadament 200.000 euros.
I la Generalitat de Catalunya ja té nova consellera de Cultura. Àngels Ponsa ha pres possessió del càrrec en substitució de Maria Àngela Vilallonga en un acte encapçalat pel president Quim Torra.
El president ha defensat que la cultura és un servei essencial i que és el quart pilar de l'estat de benestar.
Vull destacar el coneixement del sector i l'àmplia trajectòria de la nova consellera. Ens ha de permetre tornar a agafar l'empenta que necessitem per avançar també en aquests reptes del país que no abandonarem de cap manera, malgrat les dificultats. Amb la mirada sempre posada a una futura república catalana, la cultura té un paper determinant aquests pròxims mesos i anys.
L'acte s'ha celebrat un cop finalitzada la reunió del Consell Executiu que ha aprovat el cessament d'Àngels Ponsa com a directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura. Torra ha agraït la generositat tant de la consellera sortint com de Ponsa.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'inici del bàsquet a casa nostra ja té dates previstes pel nou curs, però gairebé la meitat dels seus practicants, els que estan en categories de formació, poden veure com la competició no torna fins al gener de 2021.
Avui al programa Esports en Xarxa, el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, que ha assegurat que si no passa res a mitjans d'octubre començarà la temporada pels equips sèniors i que al novembre la del bàsquet de base. Amb tot, no descarta l'escenari d'ajornar l'inici del bàsquet escolar fins al 2021, en funció de l'impacte que tingui el retorn a l'escola en els contagis de la Covid-19. L'escoltem en declaracions a la xarxa.
És un factor que pot incidir, jo diria, en totes les categories de promoció, pot incidir fonamentalment, no? Perquè dependrà de la situació. No podem pensar que si en els col·legis hi ha problemes, el cap de setmana puguin jugar bàsquet. Entenem que si el tema escolar funciona normalment, no hi haurà tants inconvenients. Per això dic que és un factor, jo diria, bàsic, sobretot en les categories de petits de promoció, no?
De les 70 llicències federatives que té el bàsquet a Catalunya, la meitat són de categories inferiors. Ferran Aril diu que es permetrà l'accés de 15 o 20 espectadors als pavellons per veure els partits, bàsicament pares, i també demana col·laboració entre clubs, federacions, institucions i famílies.
En futbol, la primera i segona divisió A es podran fer 5 canvis i convocar 23 jugadors.
La comissió gestora de la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga de Futbol Professional han aprovat que la propera temporada es puguin fer 5 canvis, com en la represa de la competició de la darrera campanya, i la convocatòria passi de 18 a 23 jugadors.
Els impulsors de la moció de censura contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, han anunciat que ja disposen de 7.500 signatures.
Gairebé la meitat de les necessàries per forçar unes noves eleccions. Queda encara una setmana perquè s'acabi el termini i els responsables de la plataforma, més que una moció, es mostren optimistes en aconseguir-les.
La UEFA aposta fort per la nova normalitat i ha decidit de manera oficial que la final de la Supercopa d'Europa es jugui.
El partit per aquest títol que disputaran el Bayern de Múnich i el Sevilla es jugarà el pròxim 24 de setembre i serà amb aficionats a les graderies del Puskas Arena de Budapest. Cadascun dels dos equips disposarà de 3.000 localitats que es posaran a la venda a partir de dimecres. A dins de l'estadi serà obligatori en tot moment l'ús de la mascareta, així com seguir les mesures de distanciament entre persones.
El Nàstic fa oficial la incorporació del lateral esquerre Joan Oriol.
El defensa cambrilenc podrà debutar amb la samarreta del primer equip després d'haver passat per la Pobla. Oriol fitxa per les dues properes temporades i ja s'ha pogut entrenar amb l'equip en la sessió d'aquest dilluns. El defensa ha jugat al Villarreal, Osasuna i Mallorca, a banda de fer-ho a Anglaterra, Romania i Grècia.
Avui hi ha una interessant derbi empordanès entre el Palamós i el Peralada.
A partir de les 8 del vespre, per cert, serà un partit en què es permetrà l'assistència del públic amb aforament limitat.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El Palamós Club de Futbol jugarà 3 partits seguits a casa de preparació per a la nova temporada. El primer, avui, davant el Peralada. L'equip que entrena Joan Mármol s'enfrontarà aquests dies a equips de proximitat. Diumenge rebrà el Malgrat i dimecres de la setmana que ve el Quart. L'equip va debutar amb solvència dissabte derrotant a domicili el Torroella. El Palamós ha apostat aquest any per la continuïtat de bona part de la plantilla de la temporada passada. Així veu els seus jugadors l'entrenador Joan Mármol.
Bé, molt bé. La veritat és que sobretot els 16 jugadors renovats han sigut molt professionals en aquest aspecte. Tots els treballs que van fer durant l'època del confinament doncs, també els van fer amb molta professionalitat i han començat la pretemporada.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
1, 2, 3, ja. Els centres esportius municipals ja estan a punt. La Diputació de Barcelona ha treballat amb els ajuntaments de la província perquè tu no paris de fer esport. Piscines i centres poliesportius del teu municipi, preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. T'hi esperem. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Es calcula que entre els segles XIV i XV, un de cada 10 barcelonins era jueu. Amb l'establiment de la Inquisició l'any 1478, la gran majoria van optar per abandonar el país. Però l'empremta d'aquesta cultura és encara visible passejant pel call de la ciutat, l'antic barri jueu ubicat al gòtic. No massa lluny d'allà, al Raval, la Filmoteca de Catalunya fa anys que acull el Festival de Cinema Jueu de Barcelona, l'únic d'aquest tipus en tota la península. La 22a edició se celebra del 10 al 30 de setembre. Aquesta edició 2020 porta per títol Supervivències. S'hi projectaran un total d'11 llargmetratges, entre els quals podríem destacar l'estrena a Catalunya d'Irradiés, un documental premiat a la darrera Berlinale, coproduït entre França i Cambó, i que parla precisament de sobreviure. També trobarem documentals com Bucra Film Mishmish, sobre la descoberta d'un arxiu de dibuixos animats àrabs dels anys 30, i Sigmund Freud, un jueu sense Déu, basat en la correspondència del pare de la psicologia moderna. En la ficció ens proposen pel·lícules com Minyan, sobre un jove jueu al Brooklyn dels anys 80, i A Kikmar Attack, cinta hongaresa sobre els supervivents dels camps d'extermini, que va ser nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als darrers Premis Òscar. 22a edició del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, del 10 al 30 de setembre, a la Filmoteca de Catalunya. Programació completa al web fcjbarcelona.org.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu